Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 11 de febrer del 2023. Al sol encara li falten poc més de 3 quarts d'hora per sortir per Cadaqués en un dia que no s'ha de pondre fins a l'entorn de 2 quarts de 7 de la tarda al canal, altra punta de Catalunya. És un cap de setmana, des del punt de vista meteorològic, esplèndid, amb sol, amb molt contrast tèrmic, fins i tot entre el dia i la nit. Ara ens explica el Martí Oliveres que toca abrigar-se perquè tenim bona part del país sota zero, però cap al migdia les i primeres hores de la tarda, en canvi, les temperatures seran bastant suaus i en un dia que bàsicament serà assolellat al país. Déu, obrim un cap de setmana que ve carregat d'informacions, per una banda, des del punt de vista político-judicial, el tens primer dia del judici contra Laura Borràs, que continuarà la setmana que ve, dimarts, en què la seva defensa va al·legar indefensió per les maniobres prèvies, pels pactes entre la Fiscalia i la resta de les defenses, i va reclamar la suspensió d'aquest procés. Un cap de setmana, per altra banda, molt cinematogràfic, amb els Premis Goya, que s'entreguen aquesta nit a Sevilla, ple de candidatures disculpeu, catalanes, capitanejats per Alcarràs, de Carles Simón, que haurà de competir amb dificultats, perquè el rival és fort, amb Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen. I serem, evidentment, en un dia que també el cinema espanyol homenatjarà la figura de Carlos Saura, que va morir ahir, pocs dies després d'haver rebut a casa seva el Premi Goya d'Honor. Això sí, precisament per aquests Goya que se celebren avui, l'espai de pantalles, que és habitual que el sentiu a les 11 del matí cada dissabte, saltarà diumenge per poder comentar els resultats de la gala dels Goya. També seguirem de prop els darrers moviments del cas Dani Alves i del succés que va marcar l'agenda catalana ahir al vespre, l'intent de segrest armat que va passar en un pis de Barcelona aquí a Sarrià, ben a prop de la ràdio, al carrer Amigó, i que finalment la policia va frustrar, evitant que hi haguessin víctimes i que hi haguessin ferits, amb una història rocambolesca que inclou membres de la comunitat xinesa i que al llarg del matí mirarem de desentrellar. En parlarem en temps de tertúlia, en un dia que tindrem execrables, tertúlia, patates, vermut, i atenció, que passarà pel Via Lliure un dels símbols culturals més importants de les últimes dècades al país, Raimon. Vindrà al Via Lliure als seus 82 anys, pràcticament 6 anys després del seu comiat dels escenaris. El tindrem aquí, en directe al Via Lliure. Tot això i molt més al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio que arrenquem ara mateix i que tancarem al voltant de les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
A 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps. Aurora Rodríguez, Judit Vila, Oriol Jové, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, el nombre de víctimes dels terratrèmols de Turquia i de Síria continua sense tocar sostre i, atenció, s'acosten als 24.000, 23.700 morts en tots dos països. A més, el pas de les hores fa que cada cop sigui més difícil, pràcticament un miracle, trobar supervivents. Malgrat això, ahir, de manera sorprenent, es van rescatar fins a 10 persones de sota la runa que continuaven en vida. Havien sobreviscut més de 100 hores, quan es té en compte que habitualment són 72, a partir d'aquell moment ja és molt, molt difícil, doncs havien sobreviscut més de 100 hores atrapats entre les restes de diversos edificis.
Entre els rescatats hi ha un nadó de només 10 dies que van trobar ahir al migdia i també un nen i una nena que van ser rescatats per militars espanyols de la Unitat Militar d'Emergències. Mentrestant, el president Recep Tayyip Erdogan continua al centre de les crítiques per primera vegada després de 5 dies. Ahir va virar el seu discurs i va admetre que hi ha hagut problemes en les tasques de rescat.
El nostre treball ha estat molt complicat. Tot i que ara tenim l'equip de recerca i rescat més gran del món, és una realitat que els treballs no són tan ràpids com volíem que fossin. A la devastació s'hi ha afegit un hivern tan complicat com l'actual que s'ha convertit en un obstacle més.
Pel que fa a Síria, el recompte oficial de ferits ja supera els 5.000. El país ha autoritzat per primer cop l'enviament d'ajuda humanitària internacional després dels sismes de dilluns. Fins i tot podran entrar a les zones controlades pels opositors al règim de Bashar al-Assad. Són uns territoris que fins ara gairebé no han rebut ni assistència ni subministraments.
I veurem si una altra de les notícies que hi ha hagut a les últimes hores a nivell internacional té les conseqüències que va tenir una situació similar de fa un parell de setmanes. Els Estats Units han abatut un objecte sense identificar que estava sobrevolant Alaska a la frontera amb el Canadà. Només una setmana després que el Pentàgon, us ho vam explicar en aquest programa, destruís el globus espia xinès que sobrevolava territori dels Estats Units, es tornen a encendre les alarmes a Washington amb un objecte que no s'ha aclarit si era un globus, però en tot cas era més petit que el globus anterior i volava més baix.
Després d'enviar diversos caces per observar l'objecte que tenia la mida d'un cotxe, el president Joe Biden ha donat l'ordre de destruir-lo. El Departament de Defensa nord-americà ha determinat que volava a uns 12.000 metres d'alçada, no anava tripulat i representava un perill per als vols comercials. El portaveu de la Casa Blanca, John Kirby, diu que esperen tenir més dades un cop es recuperi el que ha quedat de l'artefacte.
Esperem recuperar-ne les restes, en estar dins el nostre espai aeri i caure en les nostres aigües, ara mateix gelades. Tenim l'esperança que podrem recuperar-ne les restes i que això ens donarà més informació.
A diferència del globus xinès, aquest objecte sense identificar no semblava tenir equipament de vigilància i tampoc era teledirigit, sinó que es movia amb pes pel vent.
I encara un apunt internacional, Rússia ha respost amb un atac massiu amb míssils en la gira europea que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha fet al llarg d'aquesta setmana, Aurora.
Segons les autoritats ucraïneses, van caure un nombre rècord de míssils en el que seria, diuen, el pitjor bombardeig des de l'inici de la guerra aviat farà un any. L'ofensiva va començar amb un atac sobre Zaporíjia, al sud-est, on van caure una vintena de míssils en pocs minuts. L'atac es va multiplicar i les sirenes antiaèries van tornar a sonar també a ciutats com Kiev i Kharkiv.
I a casa nostra, els Mossos d'Esquadra van aturar ahir un segrest en un pis de Barcelona. Van detenir fins a tres persones que havien retingut pràcticament 4 hores dues persones més.
Sí, la policia va rebre l'avís d'un possible segrest al carrer Amigó, al barri de Sant Gervasi, cap a les 5 de la tarda. Primer van intentar negociar amb els segrestadors, que es creu que són de la màfia xinesa, i que demanaven un rescat de 370.000 euros. No hi va haver resultats positius i aleshores van passar a l'acció. Ho explicava així el director dels Mossos, Pere Ferrer.
S'ha hagut d'intervenir doncs, quan la negociació ja no havia donat fruit. S'ha informat a l'autoritat judicial i s'ha procedit a la detenció de tres persones i hi havia dues víctimes que eren els segrestats.
Tot i que els segrestadors anaven molt armats, l'operació va acabar sense ferits i cap a les 9 de la nit els Mossos ja havien desmuntat el dispositiu. Els tres detinguts passaran avui a disposició del jutjat.
Un succés, per tant, de pel·lícula que va succeir aquí al costat de la ràdio al carrer Amigó i que succeeix molt a prop en el temps amb una altra notícia que té a veure amb un cas molt rocambolesc que també us hem anat informant puntualment, que és el cas del jugador de rugbi britànic Levi Davis que va desaparèixer a Barcelona el mes d'octubre. Doncs atenció, perquè hi podria haver novetats en les pròximes hores. Segons avança La Vanguardia, els detectius privats que estan investigant el cas diuen que han descobert que el sospitós de la desaparició del jove va crear un perfil fals a la xarxa social Grindr amb la intenció de fer-lo venir fins a Barcelona i en un comunicat expliquen que hi podria haver-hi una detenció abans de dilluns. Aquesta és l'última hora que publica La Vanguardia al voltant de la desaparició d'aquest jugador de rugbi britànic a la ciutat de Barcelona. I també La Vanguardia, atenció al titular de portada que explica avui el diari. La nova proposta que té al damunt de la taula i que està estudiant el govern per ampliar l'aeroport del Prat seria, atenció, una pista construïda al damunt del mar.
Sí, se situaria a una milla de distància de la costa i tindria una llargada de gairebé 3 quilòmetres i mig perquè hi poguessin operar els grans avions que fan les rutes intercontinentals. La nova pista estaria connectada amb l'aeroport amb una plataforma i per fer aquesta obra caldria una inversió de 2.100 milions d'euros, 400 milions més que els 1.700 que preveia el projecte inicial d'Aena. Segons La Vanguardia, el govern analitza el projecte que ha elaborat una consultora privada.
I una altra de les fotos de portada del dia, Laura Borràs, ahir al banc dels acusats, el Tribunal Superior de Justícia haurà de decidir dimarts si suspèn o no el judici contra Borràs, com demana la seva defensa. Els jutges han programat aquesta sessió extraordinària perquè el pacte entre Fiscalia i els altres dos acusats ha dinamitat la dinàmica prevista.
Els advocats de Borràs acusen l'altra part de mala fe per pactar amb la Fiscalia després d'anys compartint i intercanviant informació entre ells. Així en parlaven l'advocada de Borràs, Isabel Elbal, i li responia la fiscal Teresa Duerto.
La señora Borràs no va a tener un juicio justo, no lo va a tener. La indefensión material ha sido creada desde el momento en que se ha negociado, con independencia del acuerdo al que se haya llegado o no.
Mire, la llei d'allotjament criminal preveu perfectament la possibilitat de que les parts puguin entrar en converses per poder arribar a acords.
La defensa de Borràs demanarà poder saltar-se el secret professional per demostrar la traïció que, al seu entendre, els ha deixat desarmats. Laura Borràs, que ahir va arribar al Tribunal Superior de Justícia acompanyada de la seva família i de mig miler de persones que li van fer costat, això sí, amb l'absència sonada d'alguns membres del seu partit, com el candidat a l'alcaldia Xavier Trias o l'expresident Artur Mas.
La premsa que avui analitza causes i conseqüències del suport o de la manca de suport públic important que va rebre ahir Laura Borràs. Víctor Vives.
L'editorial de La Vanguardia avisa que Borràs potser s'hauria de preguntar en quina mesura la seva contumàcia ajuda l'independentisme quan presenta com a persecució política la causa basada en una instrucció d'un altre ordre. I el mateix diari, Isabel García Pagán, escriu que els ressorts de la presidenta de Junts van a menys davant d'una campanya municipal en què els seus alcaldables no volen sentir parlar de prevaricació i frau. Al periòdico, el subdirector Joan Canyete diu que a Junts se li està posant cara de scissió. Subratlla que els suports il·lustres de Borràs es podrien comptar amb els dits de les mans. Res a veure amb els que va tenir Jordi Pujol quan dimecres va presentar la reedició del seu llibre. Segons Roger Palós, al Punt Avui, la gent que cridava a les portes del tribunal no està sola, es planyia en veu baixa que políticament sí que ho està. Conclou que respirava més pessimisme i tristesa per la trencadissa que no pas ira. I el Nacional, José Antich, apunta que en la solitud de Borràs plana el futur de la direcció de Junts. És obvi, apunta, que una resolució en una o altra direcció marcarà un punt d'inflexió al partit.
Un parell de punts més abans dels esports. El Departament d'Acció Climàtica confia que el brot de grip aviària detectat a una granja d'indiots a Arbeca, a les Garrigues, estigui erradicat en un termini màxim d'un mes.
Com a mesura preventiva s'han hagut de sacrificar més de 80.000 aus de la mateixa explotació afectada, però també de granges properes. La consellera Teresa Jordà explicava que han hagut de matar tots els exemplars que estaven ubicats en un radi d'un quilòmetre.
I està extremadament calculat el pla de contingència de com hem d'actuar davant d'una situació d'aquestes característiques, i hem fet el que ja estava previst fer, que no és altra cosa doncs, que fer les proves que ens determinin si és així. Això s'ha confirmat i esperem que en 30 dies puguem dir que tot això ho tenim doncs erradicat.
El departament, que per cert ha llançat un missatge de tranquil·litat, diuen que el virus no és transmissible als humans. Tot plegat en el dia que avui es lliuren, com dèiem, els Premis Goya. Es convertiran, per cert, en un gran homenatge a Carlos Saura, un dels grans noms del cinema espanyol, que va morir ahir a l'edat de 91 anys.
Amb la mort de Saura s'acomiada l'últim director clàssic de la generació que va modernitzar el cinema espanyol a partir dels anys 60. Actiu durant 70 anys, va tenir una carrera molt prolífica, entre les quals destaquen pel·lícules com Cria Cuervos o Ai Carmela, que va guanyar 13 Goyas. També va rebre molts premis internacionals, com l'Os d'Or al Festival de Berlín per Deprisa, Deprisa, i va estar nominat 3 cops a l'Oscar.
Precisament avui, en aquesta gala, Carlos Saura havia de rebre, d'alguna manera, havia de rebre l'escalf després d'aconseguir el Goya d'Honor a la gala que s'ha de fer aquesta nit a Sevilla, tot i que l'Acadèmia ja va publicar ahir una fotografia dient que ja l'havia rebut a casa seva, l'estatueta. Les més nominades, per cert, en la gala dels Goya d'aquesta nit són Asbestas, que és ara mateix la gran favorita, però també que competeix amb Alcarràs, Cinco Lobitos i Model 77. Pràcticament un quart de vuit del matí. Pel que fa als esports, Oriol, ahir a la nit va començar la jornada a la Lliga Masculina de Futbol i ho va fer amb derrota decebedora del Girona, 2-0 al camp del Cádiz. Malgrat el resultat, l'equip de Michel, que es manté a la zona mitja de classificació, però només 4 punts per damunt del descens, i evidentment amb tota la jornada encara per disputar-se entre avui i demà.
El Cádiz va ser clarament superior, especialment a la primera meitat, que va ser quan va encarrilar la victòria amb els gols d'Escalante i de Sergi Guardiola, i el Girona, tot i els canvis després del descans, va ser incapaç de reaccionar. Michel admetia que no havien estat a l'alçada.
Sí, ha sido el peor partido de la temporada. El Cádiz ha sido muy superior y hoy no hemos competido.
Amb la victòria el Cádiz ha sortit del descens i ha entrat el València, que rep aquesta nit l'Atlètic de Bilbao enmig d'una crisi molt greu. El Barça, mentrestant, no jugarà fins demà la nit al camp del Villarreal i ho farà sense Sergio Busquets, que ha estat notícia les últimes hores, perquè, segons ha pogut saber RAC1, el capità blaugrana ha estat decebut amb el president Joan Laporta perquè no entén que el Barça no li hagi fet cap proposta per continuar quan ell ja ha traslladat, que es planteja seguir un any més amb el sou rebaixat. I tot plegat el dia que el Madrid juga la final del Mundial de Clubs a Egipte a partir de les 8 contra l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita.
D'aquí a 20 segons arribarem a un quart de 8 del matí. Pel que fa al temps, Martí Oliveres, com es presenta el cap de setmana?
Molt bé, doncs esplèndid. Parlant de sol, de temperatures agradables al centre del dia, però això sí, molt contrast. Ara mateix fa molt fred, les glaçades arriben pràcticament al conjunt del país. Només en queda al marge alguns trams de la costa, però aquestes temperatures sota zero arriben fins a l'Empordà, al Baix Empordà, fins i tot la zona de la Selva Marítima, o sigui que toca sortir ben abrigades i ben abrigats de casa, però tot plegat en un cap de setmana de tranquil·litat, amb sol i aquesta diferència de temperatura entre el dia i la nit.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. 200 grams de salmó fumant noruec ara per 5,19, t'estalvies un 25%. I plàtan de Canàries per 1,35 al quilo, t'estalvies un 32%. Lidl, marca la diferència.
Pluto, ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Lloret de Mar.
El dimecres 15 de febrer a partir de les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del Teatre de Lloret a la plaça Germinal Ros.
Veniu a veure una hora i mitja de ràdio en directe per celebrar que Lloret és la capital de la cultura catalana 2023.
Sabrem què prepara la ciutat per aquest any tan especial.
I ho farem al costat d'estrelles convidades com Fel Feixedes.
Hòstia, Lloret, per mi és com jugar a casa.
Cristina Puig.
A Lloret és on m'han passat totes les primeres coses.
I la música de De La Fe i Les Flores Azules.
El dimecres 15 de febrer, Islàndia des de la capital de la cultura catalana 2023, amb Albert Om des del Teatre de Lloret.
Us hi esperem a tots. Entrada gratuïta. Obrim portes a 2:15.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Lloret de Mar i la col·laboració de Wine Palace, Restaurants Cònic i Castell de Lloret.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
36.114 3-6-1-1-4
Sèrie
109-1-0-9.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
Oblidem velles cançons que encomanen la tristesa. Estrenem la nova veu i alegrem l'antiga terra. Així anunciava Josep Maria Espinàs a principis dels anys 60 el naixement de la nova cançó. El fragment que us dic pertany a la cançó A la vora de la nit, que volia fer un sorpasso definitiu a temes tradicionals com A la vora de la mar. Amb l'arribada de nous ritmes i maneres que venien del món anglosaxó i de la chanson francesa, calia actualitzar lletres i músiques a casa nostra si es volia que la nostra llengua no acabés definitivament soterrada pel genocidi cultural de Franco. Les escletxes eren poques, i així com editors i autors literaris maldaven per això i vi el patrimoni escrit, la música era un element cabdal per revitalitzar i actualitzar la llengua. Lluís Serraïma publica l'any 1959 a la revista Germín Hàbit l'article Ens calen cançons d'ara. Espinàs ho transforma en cançó i els dos cristal·litzen el procés de creació i difusió de la nova era musical. Vaig tenir la sort de conèixer-los tots dos, l'un Serraïma, en el seu període a la Direcció General de Cultura de la Generalitat, sempre ocupat per estimular la presència de la nostra música als mitjans de comunicació. L'altre, Espinàs, a banda d'escoltar els discos que comprava el pare, el vaig gaudir de professor de comunicació oral i escrita. Quines classes més riques en tots els sentits! Amb ell vaig aprendre que l'èxit de la comunicació rau en l'estimulització d'imatges que provoques al receptor del teu missatge. Ja sigui parlant, escrivint o cantant, dur l'oient al lloc que has imaginat és una feina tan complexa com agraïda i estimulant. Però cal saber-la fer. Espinàs no només la practicava, la compartia i n'estava satisfet de poder-ho fer. Catalunya, tu, a la teva!
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà demà a la mateixa hora del matí. Sabeu que el Via Lliure ens agrada fer voltes pel món i per viatjar, i ho hem fet al llarg de les últimes temporades, i aquesta temporada també, buscant nous horitzons. I en aquest cas coincidint amb l'aniversari, que ja en fa 150, de la publicació d'una novel·la essencial que també és d'aventures i que també és de viatges, com és La Volta al Món en 80 dies, Jules Verne, aquesta temporada del Via Lliure fem...
La Volta al Món en 80 llibres.
Ja no en 80 dies, sinó 80 llibres, però dies també. Cada dissabte i cada diumenge, un viatge, una destinació i una lectura d'un país diferent al costat del Víctor Vives. Vives, bon dia.
Bon dia, bon nom.
Avui arribem a l'etapa 44 del viatge. Ens havíem quedat a l'Afganistan. On anem avui?
Cap a Moldàvia.
De nou cap a l'Europa de l'Est, hi ha una altra república exsoviètica amb un llibre que ens transporta literàriament a Moldàvia. Quin és?
El Jardí de Vidre, de Tatiana Tibuleac. Filla d'una editora i d'un periodista, va créixer envoltada de llibres i va mamar la lectura des de petita. Va començar ella mateixa, com a periodista, en un diari de gran tirada al país, on va aconseguir repercussió amb una columna titulada Històries Verdaderes. Més endavant, a la tele, va presentar un conegut programa d'entrevistes exclusivament amb persones marginades. Finalment, però, va decidir abandonar l'ofici i dedicar-se plenament a l'escriptura. Amb la novel·la que ens ocupa, va guanyar el Premi de Literatura de la Unió Europea del 2019. Doncs bé, la història que ens ocupa ens situa a la capital moldava, Chișinău, als anys 80. La protagonista és una nena que es veu obligada a treballar per la dona que l'ha adoptat, una senyora escarpot ambiciosa que es dedica a reutilitzar, és la seva feina, ampolles de vidre. Quan el sol es filtra en el seu local, ple d'ampolles, lògicament, de tonalitats i de formes diverses, projecta llums de tots colors i això forma un jardí de vidre, que dona títol a la novel·la i que fascina aquesta nena. El llibre tracta sobre l'amor, sobre la falta d'amor i sobre la recerca de la identitat.
Doncs lligant amb el perfil que explicaves d'aquesta autora, de Tatiana Tibuleac, el llibre que dona aquesta visió, suposo, de Moldàvia des del punt de vista de la societat marginal.
Exacte, i amb aquesta història marginal en primer pla, com a taló de fons hi ha un context de transformacions al país. Canvis polítics i canvis de fronteres també, que acaben desembocant l'any 91 la independència de Moldàvia, quan es dissol la Unió Soviètica. La protagonista, de fet, creix entre dues cultures i dos idiomes, el rus i el moldau. Ella s'estima més la seva llengua materna, però el que aprèn és el rus i, a més, la castiguen perquè el parla amb accent. És un dels seus grans traumes.
Doncs avui que viatgem en aquesta etapa número 44 de La Volta al Món en 80 llibres, hem superat ja la meitat, el Jardí de Vidre, Tatiana Tibuleac, que hem anat fins a Moldàvia en aquesta Volta al Món literària. Podeu recuperar, si us interessa la informació del llibre, al Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Sons del cap de setmana.
Una escena brutal i que és força trencadora i que té una aposta molt eurovisiva és la...
Bon dia des de Met.
Veurem si aquesta setmana surtin...
Els meus dissabtes són això. Sort que us puc sentir. A treballar.
Albert Molins.
Doncs des de Mer, a la comarca de Girona de la Selva, ens arriba aquesta nota de veu de l'Albert amb la ràdio de fons, per tant una bona companyia, també una banda sonora del que és el seu cap de setmana. Segur que els que ens esteu escoltant a aquesta hora del matí teniu altres bandes sonores, des de viatges en tren, en cotxe, en bicicleta, excursions amb amics, amb família, àpats, sortides, activitats de tot tipus. Si us defineix això, o us defineix la vostra feina al cap de setmana, ajudeu-nos a crear aquest collage sonor a través dels sons de tots els oients, gravant el so que defineix el vostre cap de setmana i enviant-lo amb el vostre nom i el lloc des d'on l'envieu al WhatsApp del Via Lliure, al 606 25 64 39.
Ensenyeu-nos quin és el vostre so del cap de setmana enviant una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure, 606 25 64 39.
Maria García, bon dia.
Molt bon dia.
Avui és 11 de febrer, farem una recolada musical. Fins a quin dia 11 de febrer?
Doncs avui marxem més d'un segle enrere.
Antonio Machín, veu bastant inconfusible, has dit que fa més d'un segle, de què exactament?
Home, del seu aniversari, perquè si avui fos viu compliria 120 anys. Va néixer, recordem-ho, en 11 de febrer de 1903 a Sao La Grande, a Cuba, i diuen que als 4 anys va prendre la seva primera cançó i 10 anys després, amb 14, va fer la seva primera actuació pública. Va ser més tard, cap a la dècada dels anys 20, que el van contractar a l'orquestra Don Piazzo, que i es va convertir en el primer afrocubà que va cantar al Casino Nacional de l'Havana, un local que en aquell moment era clarament racista. Machín va portar, doncs, amb el seu grup el son cubà a tots els racons dels Estats Units, de l'Amèrica Llatina, d'Europa, i va fer famosos boleros com Dos Gardenias, Angelitos Negros, Bésame Mucho, Perfidia, o el tema que sentim de fons, el Manicero, que el va enlairar a la fama i que, de fet, ell va fer tan conegut arreu del món que fins i tot artistes com Louis Armstrong i The Beatles la van versionar. Paterita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurrucho de madera. Cuando la calle sola está, tapera de mi corazón. El maní se va en tona su pregón y si la niña escucha su cantar, llama desde tu balcón. Dame de tu mami. Dame de tu mami. Voy a poder dormir sin comerme un cucurrucho de mané.
RAC 1. Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros. Descobreix el futur dels creuers.
RAC 1. Tots som 1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Xocolata Geolong patrocina aquesta secció.
Tertúlia de patates.
La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, amb els patateros habituals, tot i que he de dir que avui esperàvem la presència il·lustre d'un recuperat patatero i ha caigut. ha caigut perquè hi ha una quantitat de virus, hi ha una quantitat de coses a l'ambient, hi ha una quantitat de tipus, exacte, de mucositats. Què tal, Jordi Beltran? Bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Xavi Puig, bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya la Clara Molins. Què tal, Clara?
Molt bon dia.
Joan Lluís García, bon dia.
Bon dia.
I haguéssim dit normalment Toni Muñoz, però no hi és.
Oh.
Torna i ja està malalt.
Hi ha un retorn de patata que ja l'hem trobat grillada.
Patata frustrada.
Doncs mira, sí, no, tot el carinyo des de la distància ens diu que sí, que ja la setmana que ve, si de cas, i tot això. Hi ha gent manifestant-se al carrer des de fa setmanes perquè tornin en Toni Muñoz i aquestes coses, i no.
Sant Feliu
aturat.
Ja ho veurem la setmana que ve, si l'acceptem.
No, i fins i tot, quan comences així, Xavi, també és veritat que, bueno, que hi ha un cert divisme en alguns personatges, que llavors és aquesta setmana no puc, la següent i qual no m'acaba d'anar bé, es fan pregar, necessiten que, bueno, si el veieu pel carrer, gent del Sant Feliu...
Per escriure La Vanguardia sí que estava sa.
Sí. I cap tipus de problema, i escolta'm...
Que no li paguin per fer-ho, també,
Tinc unes ulleres de sol a les mans, que són de... Això què és, de banya o de...
Què vol dir de banya?
Un acetat totalment biodegradable.
Sí.
I són unes gafes leopardesques, per dir d'alguna manera.
Sí.
Unes ulleres, eh?
Sí. Tipus leopardo, efectivament.
Sí, que llueix la Clara, o lluïa la Clara Molins,
sí,
perquè també se'ls ha provat el Puig.
Queden molt millor el Puig, aquestes ulleres.
Crec que són dignes...
Són una mica Audrey Hepburn. Mica, no?
Jo crec que són dignes de que hi feu una fotografia i
mira,
ho pengeu allà.
Penja'm el Puig a
l'Instagram.
Pots penjar la foto del Puig, no, les ulleres?
Fan molt de Gina l'ollo rígida.
Quant de temps fa que tens aquestes ulleres?
Fa cosa de 2 anys.
És que la Molins ha entrat a l'estudi amb les ulleres, una bufanda...
És que mireu, el dia que no tens gaire, un dia gaire fi, aleshores t'has de posar les ulleres de guapa.
Són les de... Escolta, vaig a menjar-me el món, eh?
Exacte. És per compensar l'estat anímic, sabeu?
O sigui, és de leopardo, et vaig a mossegar.
Sí, de fem fatal, no, el que soc, vaja, en definitiva.
No te m'acostis que et rebento, eh?
Sí, però està passant una cosa amb les ulleres, que són totes molt grosses. I l'altre dia vaig veure l'alcaldessa de Barcelona, l'Ada Colau...
Sí, senyor.
Unes ulleres
molt
immenses.
Grans. I de pasta, sí.
Sí.
Mira, jo també vaig fixar, tens tota la raó. Una mica Òscar Dalmau.
De cop sembla que estem tots en una sèrie de dibuixos animats amb unes ulleres galàctiques.
I això que tu, per exemple, en el teu cas, Beltran, tu has resistit en aquesta mida més reduïda. Més,
sí, però n'havia portat unes que era cara de pallasso directament.
Grans, eh?
Sí, grans.
De quina època?
No sé, els 80.
Els 80.
Vaig comprar-la de sol, d'aquestes no estan ni graduades, sí. Ni has posat el vidre. Doncs això, que s'estan posant de moda aquestes ulleres
grans.
Que trobo que segons com la Molins li queda molt gina l'ollo brígida, però veus cada persona amb un tamany d'ullera que dius
potser és per amagar la cara, també, perquè
si tapa una mica
veure,
entre el cervell, les ulleres
és que no l'amagues perquè clar, et quedes amb aquell impacte de,
mira,
i llavors et queda amb tota la cara.
Ara m'estàs fent pensar en un comentari que li vaig llegir aquesta setmana i no m'he fixat, la companya de la competència, la Noelia, per Twitter, aquella que porta ulleres, va dir alguna cosa així com, demà vaig a comprar ulleres i no sabeu el que implica. Dius, és l'operació, diguem-ne, estètica per als miops.
És que és
perquè et defineix completament durant un període d'un parell d'anys.
Probablement és l'objecte que més passa de moda.
No.
És a dir, que tu veus fotos de fa uns quants anys i és l'element normalment que més grinyola.
Sí, el que desentona.
On va amb aquestes ulleres?
On anava així?
On anaves amb això, no?
Sí.
Doncs si a més tornen, no?, com models així com lletjos anteriors...
Però això ho dius tu, que no has portat mai ulleres.
Mai a la vida.
No,
mai.
En canvi, aquí, el Puig es va alliberar des de fa un temps.
Sí, des de fa alguns anys, sí.
Però no les trobes a faltar, no?
No, però no era una cosa que... Vull dir, no ho vaig fer perquè les ulleres fos una cosa que em molestés. Jo vaig conviure amb elles des dels 4 anys i, per tant, no hi havia tingut mai cap problema. Però sí que el moment de triar ulleres...
L'atenció,
és un moment important. A més, jo que tenia un gruix de vidre important, llavors també no qualsevol ullera et anava bé. Havia de ser d'una mida petita, perquè el vidre
no havia vist
molt...
No devies veure res, tampoc.
Bueno, aquesta és l'altra.
Te la proves i penses, bueno, si tens gaire... diguem-ho tu, si em queda
no
bé, perquè
calibrar,
no...
Si
quan anaves al barber, deia, què, bé? Dic, tu m'ho dius, dic endavant.
Molt bé. Deixa'm que em posi les ulleres, un clàssic.
Jo tinc la sensació de que vaig néixer amb ulleres.
Ja sortir així.
Les ulleres fetes.
He de dir una cosa que me n'estava oblidant un dia més. Perquè a casa no ens falta mai de res, però jo entenc que, mireu, ja ho tinc aquí sota la taula.
Ara.
Xocolata! Xocolata Jolong, preparat per algun dels oients que ens estigueu escoltant. Un lot que conté xocolata artesana amb ametlles, xocolata amb cacau 70%, xocolata farcida de trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i bastantes més. No et toquis, Puig, home, per favor. Va.
Treu la mà.
Che. Tenim un lot, no, re. Tenim un lot sencer. Pels oients, què heu de fer? Doncs un retuit ara mateix al missatge que acabem de publicar. Només entraran al sorteig els que es facin durant la tertúlia de patates fins a les 8 en punt del matí. Ni abans ni després.
Vaig veure nervis l'altre dia, eh? Sí, amb què? Qui ha guanyat? Qui ha guanyat?
Sí, sí,
la gent molt nerviosa, molt tranquils.
Aneu a comprar xocolata si no us ha tocat. No passa res. Xocolates! Jolam!
Jolam!
Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a la Clara Molins, vinga.
Doncs la gestió complicadíssima que es fa de l'escorretronges elèctric.
De
l'escorretronges.
Escorretronges.
L'espremador. Sí, l'espremador de taronges elèctric. Perdoneu, què?
No ho he sentit mai, l'escorretronges.
No, però a casa meva sempre ho han dit. Potser és un localisme.
Tu has inventat... No ho has buscat, si
l'escorrador. L'escorretronges.
Pot ser.
Escorrador.
Espremador, diguem-ne.
Espremador. Sí. L'espremador. Sí. No sé si feu vosaltres normalment taronges a casa, si feu suc de taronja natural a casa.
Una vegada.
Manual.
A veure aquest so.
Ah, tens manual sense elèctric, eh? Ah, mira, aquest. Sí. Allò que pressiones, eh, amb les mans.
Tu quan sents això al matí, sí, per una
llavors gira, canvia cap a l'altra banda. Aquest se'n va cap a la dreta i se'n va cap a l'esquerra.
Això és un brown.
És un brown.
El brown aquell de color blanc.
Sí. El de color blanc.
Aquest és el de caixa de tota la vida.
Tenia un motor que és com una bomba. No sé per què, però...
Home, però havies d'apretar allà.
L'altre dia vaig descobrir que, no sé, potser és una cosa molt òbvia, però aquest, el brown, té com una mena de barret transparent, d'una mena de metacrilat, que tu prems i serveix per escórrer millor la taronja, per exprema millor la taronja.
Ah, sí? Hi ha un barret allà?
Sí, és com la tapa de l'aparell, diguéssim.
No és la tapa protectora, és per...
En realitat, és per exprimir encara millor.
Perquè llisca millor.
Però, perdona...
I perquè fas una força millor, perquè la fa homogènia sobre la taronja en si.
Clar, no té molt sentit, això, perquè llavors... Sí, no, pregunto. Perquè és una tapa i no és ja directament la forma de l'envàs. Hi ha una forma allà sota, perquè l'has de tapar. Si allò funciona millor que la forma aquesta estriada que hi ha normalment
no,
en el...
No, però és que jo crec que... És que ho perdut, poses sota la carcassa aquesta, no?
A sota
no,
o a
sobre? A sobre de la carcassa.
Com una tapa.
Com una tapa, exacte. Que té forma de barret,
com ha de ser,
no?
Millor, això?
Però allò no té estries ni
de res. No, però si tu agafes i prems directament la taronja a sobre, fa una pressió que és molt més pràctica. I l'altre dia em van explicar que es feia així. Jo, primera notícia, tota la vida ho havia fet amb les mans.
Ni tan sols gira la tapa.
Agafant la taronja, posant-la al lloc, llavors agafant aquesta mena de barret, posant-ho a sobre i exprimint.
A sobre la taronja.
Fer-ho com si fos la teva pròpia mà.
No fer-ho amb la mà, sinó fer-ho amb aquesta mena de barret, de tapa...
Mr. Brown.
Gràcies. Bé, però tampoc volia parlar estrictament d'això.
No,
veus?
Doncs,
és un dels problemes dels espremadors, que és que tenen molts utensilis i molts objectes i vas perdent coses pel camí. Llavors, això s'hauria de millorar, i era la meva reflexió d'avui. Això per una banda, i després la gestió de la polpa en si mateix.
Fatal.
Perquè fa molta il·lusió prendre un suc de taronja, però és que la il·lusió és inversament proporcional a totes les dificultats que tens al voltant de l'univers del suc de taronja. I això, llavors, és...
Ho has d'anar traient, mica en mica.
Bueno, aquest era el debat, o sigui, ho has d'anar netejant al moment, perquè si no se't queda encrustolat allà i és un autèntic daltabaix.
I la pregunta és, el meu gest sempre és el mateix, que és, t'has tallat mitja taronja, mig, estàs escorrent amb una, quan escorres amb la segona t'han quedat dos mitges taronges buides.
Sí.
Jo el que faig és treure la polpa amb la cullera i ficar-la una d'aquestes mitges taronges.
Les fas servir com de...
Perquè si no, no ho poses, allò.
Com... Mm.
Anem tic de postguerra, també, una mica, no? Això?
Sí.
Jo pico...
Tu piques.
Un cop està fet el suc, agafes el recipient, només la part de dalt, i pico contra les escombraries.
Clar, ui, no, home, no.
Sí, senyor, jo
però no ho treus... Llavors, pam, baixa gairebé ah. tot. Llavors, amb un
no
paper treus... potser acabes sí. de
No treus mentre estàs fent el suc.
Bueno, perquè tampoc no ho faig.
Però perquè arriba un moment que, que molesta ja la, de la quantitat.
Per la meva filla, ho tapona, no?
Per la meva filla,
amb un
suc,
no. Ets el pare que fa el suc de taronja al matí.
Manual.
Manual.
Tinc un alec. No, però tinc d'endollar, però no...
Et va millor. Treballa millor el manual, eh?
El manual va millor.
Què dius ara,
què dius? No, home, no.
Si no s'acaba mai, allò. No, si sí, és una manual... força que se't trenca el canell.
No, no, manual de tota la vida, vull dir.
Sí, ha de fer la força amb la mà, no?
Manual d'aquell de bar, que poses
no,
la
mitja
i amb una palanca...
Que fan aquella presa.
Que no queda res.
Que estan prement la màquina, no, amb la mà, eh?
N'hi ha alguns que són molt grossos, eh?
Aquests
els de bar.
Tinc un amic que fa 5, i diu 5, diu 10, 10 anys, que busca l'espremador ideal i perfecte, i no hi ha manera que el trobi.
L'únic que sí és que fa il·lusió el del bar, perquè o sigui, en un bar m'agradaria per només tirar les taronges allà, en aquells recorreguts.
Sí, en aquella nòria.
Allò sí que és fàcil de fer.
Allà va quedant, va quedant sí. la polpa.
La polpa no se soluciona.
Però no té una cosa hipnòtica, veure com la...
Sí, sí.
Baixa
sí.
una com les boles, diguem-ne, del sorteig de la loteria de Nadal. Baixa una... Queda allà, la màquina la talla per la meitat, la prem per un cantó per l'altre...
Sabeu la pel·lícula Casper?
I aquell plàstic.
A Casper feien com una mena de circuit de tot d'invents, que em recorda molt aquella escena de Casper.
El funcionament és una mica tecnologia segle XX.
Segle XX,
fàbrica de xocolat.
Com molt futur. És a dir, molt Jacques Tati. És a dir, anys 50 d'estre... El futur serà això.
Com serà l'any 2000.
Tant de bo tenir-ho a casa.
Els cambrers que van tirant les taronges com si fessin bàsquet.
Exacte.
Estan fins als nassos de
ara boníssims, el suc de taronja, boníssim, natural.
O sigui, tu te'l compres al súper, no?
Preneu-vos-ho ja perquè se'n van les vitamines. Vinga, va, anem a pel que li ha sorprès aquesta setmana, el Jordi Beltran.
Que no recordem com ha de ser recordada l'Orca Ulisses.
Oh, Orca Ulisses.
Sí, home. L'altre dia pensava, dic, floquet de neu, si
sí, home, per
periòdicament favor. Va sí. reapareixent i gent sí. que el reivindica, tot això, però dic, l'orca, l'altre dia pensava, com es deia l'orca, perquè home. No recordava com
sí,
es deia.
Sí, Ulisses. Dic, Ulisses. San Diego.
Que recordo que la banda agafada, jo no la vaig veure mai, eh?
No?
No, vaig veure-ho fins una vegada, però també de lluny.
Tu has estat, devies tirar l'aigua.
Jo crec que sí que la vaig veure de petit, no?
Segur que
segur. Deixaven tirar-se l'aigua al bloc.
No, tirar-se l'aigua, no.
No, jo crec que hi havia algun que es banyava.
Deuen ser molt perillosos, les orques.
Sí.
No veus un documental que...
És que l'orca Ulisses se'l van emportar...
San Diego.
És més, no sé si està viva o morta.
Mira, és una bona pregunta.
Jo fa no gaire era viva, però sí? no recordo... Sí?
Quants anys viuen les orques? Jo diria que està morta, però bueno.
Molt? Però, sí?
No sé si l'ha portat a Florida o a Califòrnia.
Sí, San Diego.
Que és allà,
30 anys.
A un altre parc aquàtic, vull dir que no la deixaven en pau, pobra. I em sembla que un dia va tenir un episodi d'agressió, no sé si a una altra orca o alguna persona o algú... I llavors aquí ja va perdre aquesta premsa que fa que potser no se la reivindiqui. I ara llegia, ahir, em sembla que era abans d'ahir, una notícia que destacava que les orques sacrifiquen tota la seva vida, tota, per les cries. És a dir, que sempre van amb elles. I vaig dir, va, aquesta paciència que tenen les pobres orques, l'orca Ulisses li haurien de fer algun homenatge algun
dia. Mira, fa uns mesos que hi havia notícies i, per tant, en principi, mira, diu, té 43 anys l'orca.
Ostres, què dius?
Orca longeva.
La crisi dels 40.
Alerta que diu que en llibertat una orca pot arribar als 80 anys de vida. Però en captivitat una miqueta
més. Clar, es viuen amargades, pobres.
Està molt gran.
És del meu any, l'orca Ulisses.
Viure en una banyera.
Més o menys.
Imagina't.
Que fort. O sigui, deu haver-hi cries que es moren abans que algunes orques.
Sí, sí.
Això deu passar.
Fins quina edat deuen créixer les orques? No, vull dir que...
Que deixen de ser nadons.
Que perquè l'orca, quan era el zoo, per tant, si ara en té 43,
va marxar el 90
quan la vaig veure jo, acabava de néixer com aquell...
No, home, ja tenia...
28-30 anys.
O 15 o 20 anys devia tenir.
Bueno, això, doncs que li facin un monument a algun lloc, a l'orca Ulisses, explica una mica la història, ara que farà... Mira, quan en faci 45...
Li va quedar petit Barcelona, representa, no? Oi que deien això?
El recinte era suficient, sí. No?
Se'n va anar al Seawall de San Diego.
No sé si algú ha anat a veure aquí a l'aquapark que tenen muntat els... O tenien?
Tenien. Ara ja no hi ha ni fins.
No hi ha res.
Allò era una piscina més petita que l'esquia.
Doncs des d'aquí, reivindicació a la figura nacional d'Orca Ulisses.
Que s'equipari una mica amb Floquet de Neu.
Amb el Floquet de Neu, sí senyor. Bueno, que el Floquet de Neu es va voler que es fessin una mena de figura, d'escultura per ell, sí. I ho van tombar. Em sembla que era megatrònica. Recordo el versió explicant que era moviment. O sigui, era
ja ho aprovarà.
Un floquet de neu una miqueta així. Sí. Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Joan Lluís García.
Mira, ara que parlàvem dels invents del segle XX i del segle XXI, i que sí. Ostres, hem arribat a l'any 2023 tenint uns espremedors que són una prodigi de tecnologia... Per què, carai, jo encara vaig amb bambes que se'm descorden els cordons cada 2x3?
Perquè no te les cordes bé.
No, sí que me les cordo bé. I per què unes bambes es descorden molt fàcilment i altres no?
Mal disseny.
Però tu quan les compres... És a dir, tu quan compres un cotxe, per exemple, pots dir, aquest cotxe és de Nyigui-Nyog i té un bon o mal disseny, no? Però tu quan compres unes bambes o unes sabates, tu no saps com te l'acabarà jugant aquelles bambes. Perquè hi ha aquestes que porto ara, sí. Aquest així, bueno...
Són cordó llis, pla.
Sí, i aquestes se'm deslliguen, a banda que estan molt brutes, se'm deslliguen moltíssim. I és un pal increïble, perquè a més jo tinc el peu estret i llavors el cordó és molt llarg i em sobra per tot arreu i me'l vaig trepitjant. I m'he d'anar jupint tota l'estona per cordar-me'ls. I llavors passa també una vegada, una miqueta el que li passava a la Clara l'altre dia amb les taules, que saps allò que dius, que valores quanta estona pots estar... anant pel carrer amb la sabata descordada fins que ja no puguis més... Sí. No per caure, sinó perquè dius això, és insostenible.
Va, m'ajupo.
I t'has d'ajupir, doncs jo crec que quan tu et compres les sabates o les bambes, hauria d'haver una etiqueta, saps? Com uns nivells, uns graus d'un segell de qualitat.
Com quan vas, perdó, amb la marca, el Decathlon, que diuen, aquests pantalons tenen... No sé quants punts d'X.
Correcte.
Que són més per vent, o més d'expert, o menys expert, o menys...
O les camises que són senzilles de planxar, que pràcticament no les has de planxar, no? Que dius, vale, compro aquesta camisa, sé que no hauré d'estar allà 3 hores planxant-la. Doncs amb les sabates o les bambes haurien de fer el mateix.
I si et deixessin provar les 24 hores?
Doncs no estaria
malament. Per veure si el teu caminar s'adapta?
És que, a més, al final ja en faig 4 nusos.
Ah, sí.
I queda un manyoc allà que és estèticament bastant lamentable.
Això se solucionaria com va proposar fa uns quants anys en aquesta mateixa tertúlia de patates Xavi Puig, dient, trencant un tabú, que és un tabú lamentable.
Ai, que sé cap on va.
Home, els adults també volem velcro.
Sí, perquè sembla que no hi siguis tot si portes sabates amb velcro.
La persona amb problemes, sí.
I és tot el contrari. Vull dir, què més senzill, pràctic i útil que velcro?
Això sí que és tecnologia. Sí. Això és tecnologia. Es va inventar una tecnologia que és
el velcro. Saps que té una vida. Vull dir que ja, evidentment, al cap d'un any o un any i mig, segurament allò ja no tanca igual, però ja ho saps. Però aquell any no se t'obre mai.
No se t'obre.
En canvi, això de les bambes, doble nus, els que ens mengem les ungles, és fatal.
Costa,
perquè per treure allò després...
Sí.
Has de demanar ajuda, ja ho dius.
Molt d'acord.
El carrer, perdoni, senyor, em pot desfer el nus.
Perquè la reacció a la frase... Joan Lluís, que em sembla que portes la bamba descordada.
No ho suporto. És a dir, que ensopegaràs. No he ensopegat mai trepitjant-me els cordons de les bambes. No m'ha passat. Tu sí, Valdran? No.
Sí, jo crec que sí.
Sí, és que hi ha hagut...
No recordo quina era la manera que
ja ho sé, que m'estic
descordades. No passa mai, ja ho sé. És com Gavi, una miqueta, no? El jugador del Barça ja sap que juga a les altres. Doncs deixeu-me en pau.
Hi ha jugadors del Barça que juguen
amb els cordons descordades. Sí, que és a dir que això no sé com ho fa, jo això em trauria bastant de polleguera. Però no ens pega.
Déu-n'hi-do, està bé.
Volem altres sistemes que siguin més efectius.
Sí, està pensant...
Una aplicació.
Sí, o Regreso al Futuro 2, que es cordaven soles les bambes.
Em sembla que hi són,
Es podia fer imants.
Sí, hi ha unes bambes que es van dissenyar per la celebració d'un quin aniversari que deuen valdre 5.500 milions d'euros, que es cordaven soles, que s'adaptaven al teu peu.
Això de la tecnologia de velcro, oi que és el típic que diuen que és militar? Saps aquestes... Saps això? Ho van intentar com internet.
Això és un gran comentari.
Això és de la NASA.
Això
és de la NASA.
Què li ha sorprès aquesta setmana, Xavi Puig?
Doncs mira, la importància dels companys d'habitació. És una cosa que no havia pensat mai aquesta setmana, per circumstàncies, he hagut d'anar a un hospital, i en el cas de l'hospital, però també en altres casos, vaja, espero no provar-ho mai, en el cas d'una presó o en el cas dels equips de futbol que comparteixen habitació amb viatges, doncs Que important és amb aquella persona, en un hospital, que el tio que tens al costat de l'habitació, hosti, encaixi amb tu, que sàpiga quan ha de parlar, quan no, que les visites que rep sàpiguen mantenir allò,
modular, la
privacitat, i alhora saber quan no, quan sí que necessites una mica de conversa, el grau d'optimisme o de pessimisme que té qui t'acompanya a l'habitació. Hosti, tot això ha d'afectar-te moltíssim a la teva estada en un hospital. I jo crec que no es té molt... No sé, bueno, en compte, sinó, evidentment, ja prou feina tenen, no?, per encabir a tothom, doncs, per tant, ara hi ha un llit lliure aquí, doncs aquest va cap aquí. Però, hosti, ha de ser... Però segur que té a veure amb l'evolució del malalt en qüestió, d'un i de l'altre.
Sospito que el company que va tocar aquí, la persona que vas visitar...
Cap queixa.
Però vols dir que tinguéssim que hi hagués un criteri per part de l'hospital gairebé, diguem-ne, de comportamental. Aquesta persona, aquest perfil de persona hauria d'anar amb aquest.
Bueno, doncs jo crec que...
Per edats o per afinitats.
O per estat d'ànim o per... Jo sobretot l'estat d'ànim, perquè, hòstia, entra algú allà... i està allò molt animat, o de dir, bueno, va, que d'això en una setmana me'n sortiré, i al costat, en canvi, és un que ho veu tot negre, que no... I, hosti, al final, però vulguis o no, si tens una certa relació, potser acabes pensant coses que no has pensat quan has entrat allà, eh?
No, i a banda que també, clar, és que comparteixes moltes coses. Primer que igual estàs a un pam de distància, perquè habitacions que són així petites. I després la tele, per exemple.
La comparteixes, eh?
Comparteixes tele i, mira, si tens sort que teniu els mateixos gustos, perfecte.
I cortineta, eh?
I les
cortineta...
visites...
Com es gestiona la cortineta?
Com es gestiona la
perquè...
cortineta?
Jo... Què estàs dient a l'altre si tires la cortineta? No vull saber res de tu.
No sé. Jo vaig, la casuística que he tingut és, sí, és veritat, sempre la cortineta posada... O...
La tenies posada
però sempre
eh?
Vaig tenir, jo en el meu cas, al meu hospital, tres companys d'habitació, sí? Molt bé.
Molt bé.
Ho dic de bo, eh? És a dir, i el comentari del Puig està molt, és molt encertat, perquè és això, perquè, ostres, et suma molt. Si tens una persona que t'hi portes bé i que és respectuosa, que sap, no?, en quin moment parla i en quin no... Home, doncs t'estalvies mal de caps.
I quan l'altre rep visites, o segons quines visites.
Ah.
Clar, per això...
Visites amoroses, no sé què.
Home, amoroses, a veure, quina visita amorosa.
No, és una persona que pot ser un vis-a-vis.
No és un vis-a-vis.
Què pot arribar a passar? Quins sorolls.
Molt complicat, eh?
Hi ha gent que està a l'hospital perquè anava amb moto, eh?
Sí, no, res. Va, anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros al llarg de la setmana. Comencem amb el Puig.
Doncs mira, una mica de tiets, amb aquest amics, tiets i saludats. I coneguts, o, bueno, i amics, tots plegats.
Lloros matins de ressaca després d'una festa. Avui fa tempesta. Tinc ganes de quedar-me al llit. Ja no podem fer... Hey!
Amics, tiets i coneguts.
Coneguts, sí, sí, no saludats, sinó conegut. A mi aquesta mena de grups m'agraden, que igual ara ells no pensen com jo, però jo crec que són grups sense grans pretensions, sinó que estan creats, hosti, per passar-s'ho bé ells i perquè la gent s'ho passi bé. I no li demanis que, hosti, que fini excel·lentment o que diu, hosti, que totes s'assemblen, però... Hòstia, van bé de tant en tant un grup d'aquests, que no... Hòstia, que sembli que s'acabi el món a cada cançó. I per tant, a mi, els de tiets, a favor, molt a
favor. Ara, si toca el company d'habitació, li va aquest rotllo, i té un lloro d'aquells petits, un xurro que en dic jo, d'aquests que xuta... També, que bueno, et provoca optimisme, suposo.
Ai, t'hauria agradat a tu,
Aquest estic pensant...
L'hospital estaria bé,
Aquest estic pensant que aquesta deu tenir un any o dos, ja, no? Ben bon.
Sí, dos segur, eh? Dos segur, sí, o més, jo crec, una mica més.
Va, anem amb la cançó de la Clara Molins, vinga.
Are you with me now?
No ho sé.
Yes.
No. Pensa en mi.
pel mes de febrer, fins i tot, et diria.
Oi que sí?
Oi que sí, sí.
És la Kate Le Bon, que és una compositora...
Kate Le Bon.
Kate Le Bon.
Kate Le Bon.
Le Bon llama su puerta.
Le Bon. Le Bon, molt
que és una compositora galesa. I aquesta cançó, bueno, és una de les seves, seus temes més coneguts. És del seu disc del Moog Museum del 2013. I m'agrada molt perquè és com una mena de rock tendre, que em sembla molt, molt gustos, molt, és molt agraït de posar-te'l, i més en aquests moments, no?
Podries cantar tu perfectament aquesta
sí?
cançó, eh?
M'agradaria.
Et quedaria, et quedaria.
Doncs mira, farem una versió.
Mira.
Ah, sí?
Mira, aquesta és la tornada, aquesta és la tornada. Podria ser, podria ser perfectament Rombo, eh?
No, anava a dir, no ens ha colat Rombo, no?
No, 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 em sembla que no.
Mira, tant de bo haver fet una cançó així i un riff de guitarra tan guapo com aquest, eh?
El disc desconegut en anglès de la Rombo, saps? Any 1996.
És la meva carrera paral·lela al grup. Exacte.
Va, anem amb la cançó de Joan Lluís García, vinga.
Mira, la Clara ha fet, com has dit, rock tendre.
Sí, rock tendre.
El meu és un homenatge, és una cançó de rock estripat, diguéssim,
sí.
Però és un homenatge a un escriptor que ens ha deixat aquesta setmana, la setmana passada. Josep Maria Espinàs, amb un tema que es diu Espinàs.
Caminant pel Vallès amb la motxilla d'esquena se'm va costar un gim amb un senyor vestit de fil si el meu a la piella podeu venir amb mi així que vaig saltar el cor al seu costat em va dir heu vist mai únicament en molts segons
ara, ara.
I vaig dir escolteu bé jo he estat a tot arreu i ara ho veureu
he estat a tot arreu
Deixeu-lo
respirar, pobre.
Doncs això, van fer l'anunci, van aprofitar, però, i aquest tema és una cançó que em fa molta gràcia, perquè diu Espinàs.
Clar, clar, un senyor que passejava
qui per tot arreu. Tot Catalunya, no? Doncs, però això és una versió d'una cançó que es deia I've Been Everywhere, de l'any 59, d'una australiana que es deia Geoff Mac, i que anava per... Vaja, que explicava això que havia anat per tot arreu, i feia Johnny dies. Cash també ha fet el mateix als Estats Units.
Feia dies que no l'havia sentit, aquesta.
I aquesta cançó, un concert, triomfa moltíssim, perquè tothom està...
Home, clar, es parla la seva.
A veure qui sap dir-ho millor, més ràpid,
perquè
ells... Els versos.
No
se la saben,
no se la saben.
Segur.
No, no se la saben, no t'ho dic.
Va, Valtran, per arribar a les 8 del matí, qui és?
Home, s'ha mort també, mira, estem parlant del final de mort, s'ha mort d'Albert Bacharach.
Sí, senyor.
I vaig pensar que aquest home, realment, aquesta cançó, que no és de les més conegudes, el representa molt, perquè ell feia música per tothom. Ell tenia com pinta de playboy, de jove. De fet, va seduir una mica Marlene Dietrich, que el va contractar de director d'orquestra per una gira. Es va casar amb Angie Dickinson. Tota la seva vida sentimental de vegades l'ha plasmat en les cançons, de vegades es passava de sucre i era una mica massa edulcorat. Però jo diria que juntament amb Lennon i McCartney o Carol King i Jerry Goffin, Barbara Carach i Hal David han fet de les millors cançons de la història del pop. Hi ha gent que el troba com música d'ascensor, però ell intentava fer diferents tipus de música i moltes vegades l'encertava. Aquesta cançó es diu Tota mena de gent, i se l'he posat és perquè al final té una pujada bestial, aquesta. Jo diria que les seves cançons parlaven en primer pla, saps? Allò que parlaven a l'orella gairebé. I aquest és un homenatge a una persona que en 94 anys, que ja és una edat, a veure,
sí,
tot amb els 94 anys no hi arriba, però que moltes de les seves cançons les continuarem escoltant i realment jo crec que han arribat a tot tipus de gent. Sí que...
Doncs avui homenatge del Jordi Beltran també i de la tertúlia de patates
i
a Burbàcara.
I Espinàs també.
I Espinàs també, amb alguns personatges que ens han deixat al llarg d'aquesta setmana. Ah. Bé, doncs amb Burbàcara, que arribarem a les 8 en punt del matí. Patateros, moltes gràcies, eh? A veure si des d'aquí missatge d'ànim a Toni Muñoz. Sí. Molts ànims, Toni.
Ànim.
Ja. Ah,
bon dia.
Si s'ha llevat ja.
Això és un vals, si algú vol ballar el vals. Matí. I a Barça ballant un vals ha de ser bastant papera.
Difícil.
Perquè possiblement els dos que ballen al vals, si ho fan només llevar-se, acabaran a terra desplomats.
Però t'anem a dir que has de tenir un molt bon despertar per començar el dia.
És cert, és cert.
Apa, patateros, que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu, una abraçada.
Xocolata Geelong. Elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong. La xocolata. Xocolata.